no da buenos resultados. Gastémoslos de otra forma.
Són les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Xiu-xiu, el xiu-xiuet que arriba a tothom.
I doncs ja ens atam segona hora de xiu-xiu i continuem amb Lluís Fortes al control tècnic. I ara, com cada dimecres, és moment de conèixer...
gent que fa coses.
I avui, qui fa coses és...
el grup de música Tabals.
I doncs sí, ells són... bé, són cinc, però avui tres d'ells són en nosaltres. Daniel Muñoz, en Carlos Madueño, Miguel Cervantes. Benvinguts a Xiu Xiu.
Moltes gràcies.
Ah, moltes gràcies.
Gràcies.
Bon vespre. Ben Estic segur que hi ha oients que ja vos coneixen i d'altres que mai no havien sentit el grup el nom del grup, Tabals. I també intuesc que d'aquí a no gaire temps vos coneixerà molta més gent de les que mos pensam. Però, mem, jo vos he demanat qui sou. M'heu dit que vos definiu com un grup pop, rock, èpic, sexy, funk. Ja, la primera pregunta que vos he de fer és que mos definiu aquesta etiqueta. Daniel, per exemple?
Bueno, aquesta és la definició que li agrada dir a en Miguel. Ell ho pot explicar millor, crec.
Bueno, jo crec que aquesta definició ha anat aquí damunt de nosaltres, més que nosaltres anar a cercar-la, perquè anàvem amb el rotllito del rock, després mos van donar compte de que no eren tan canyeros per anar de rockeros, mos va caure damunt el pop, tot això del pop rock, del concurs de Palma i tal... i se va quedar en pop rock, però després me van donar compte de que estàvem tirant un poc més per el funk, i sexy crec que queda claríssim.
Sí, perquè sí. Sempre estem aquí presents.
Tabals és un grup mallorquí jove que s'ha anat consolidant dins l'escena musical independent amb una proposta fresca i necessària. Malgrat la seva trajectòria encara relativament recent, la banda ja compta amb dos EP publicats, Liana 2022 i Cadena Humana 2024, i ha acumulat nombroses actuacions a sales i festivals de Mallorca i de bona part de Catalunya.
Quina va ser la vostra experiència amb el pop rock, per exemple, Carlos?
La veritat que va ser una oportunitat bastant bona i ens va servir molt per aprendre com funciona tot aquest rotllo un poc més professional i bàsicament això, de guanyar tables i guanyar experiència.
Uh-huh. I més enllà d'aquesta presentació formal que vos han fet, perquè els que encara no vos coneguin, que ho facin d'on sou, quant d'anys teniu, si estudiais, si feu feina, és a dir, un poc qui és Tabals, en realitat?
Pues Tabals són cinc amics de fa molt de temps, que bueno, tenim entre 21 i 22 anys, més o menys, i fem el que podem amb la música, i estem estudiant, alguns fan feina, altres estudien, i anem fent.
Que estudiau, i quins interessos més enllà de la música, xerram, teniu, per exemple?
Sí, en Carlos està estudiant matemàtiques, en Dani... Perdó. No. En Dani està fent feina a una granja agrícola amb unes vaquetes, i aquí a Silla, que sempre va bé, i després els altres estan estudiant per Barcelona, que, bueno, fent coses que tampoc deuen...
No, bueno, està fantàstic.
Estan fent les seves coses, i res, estem fent ara això, una música que cada vegada mos atreu més a nosaltres mateixos fer-la i de puta mare.
Perquè jo, nosaltres te van... bé, aquí Xiu Xiu us van conèixer amb sa cançó Ella Sempre, que tenim entès que va ser el començament de tot, un poc com vareu explotar.
Un pot, sí. Un pot,
és així?
Sí.
Va, la sentim. Quan fa que va sortir aquesta cançó i què va passar en publicar-la?
Aquesta cançó la teníem fa molt de temps, ja. Va sortir, bueno, un poc abans de l'estiu de 2025 i és vera que va marcar un canvi notable a lo que és Tegals i tot el que ha passat després. Va ser un començament de dir, coño, pues anem en sèrio i anem en què passa.
Clar, a més una cançó amb un videoclip que està molt ben aconseguit. Clar, com ho aconseguiu? Perquè un videoclip és car, no és fàcil gravar-lo. Com surt això?
Bueno, sí, la veritat que per sort tenim molt de col·legues que sempre ens estan ajudant amb això i bé, coneixent gent, en Marc Vergas, na Marina López, na Candela, que són amics que fan feina d'això, ho vam aconseguir i pràcticament gratis i superagraïts amb tots, la veritat que sí.
Vosaltres cinc, quant d'any fa que vos coneixeu i en quin moment decidiu emprendre aquesta aventura?
Bé, nosaltres, potser en Joan, es bateria, va ser el que va arribar més tard, que més tard és en els 15 anys, que ja ens coneixíem d'abans, però bueno, en els 15 anys se van ajuntar, diguéssim, dos grups d'amics, perquè nosaltres ja ens coneixíem d'un es 8, l'altre entre els 9, l'altre en els 10, l'altre en els 11, una cosa així. Som amics de fa molt de temps, i en Joan va arribar al darrer i nosaltres teníem el grup així un poc muntat amb les acústiques o les elèctriques de merda i en Dani fent la bateria que no sabia fer-la i en Joan es bateria i li van dir vine a provar, que ja estava un altre grup també de col·legues i el van robar. I ja està, ha estat tocant, això. Una cosa molt magra molt de temps, però ahí estamos.
I després arriba un punt en què decidiu formar... Què és? Tebals o Tebals?
Clar, això és una pregunta que m'he fet molt,
sí.
Per això m'és igual, eh?
Sí, jo crec que està molt bé perquè és totalment interpretable per tothom.
Són les dues.
Sí.
I jo, clar, he anat tot d'una en el dia que he cercat Tebal i no vol dir res. No ho sé, clar, no sabia si tenia un sentit, però d'on surt el nom?
Bueno, vull dir, nosaltres som amics de fa molt de temps.
Res normatiu, vull dir que tal vegada sí que existeix la paraula, però no està normatiu.
No, sí, no. Total, clar.
Sí.
No és una cerca fàcil de trobar la paraula. No, home, nosaltres això, som amics de fa molt de temps, i una vegada mos va pegar per friquear-mos molt amb l'aerodinàmica, i vàrem estar fent uns estudis... Bueno, nosaltres no els vàrem estar fent.
Bueno,
però
quasi.
Quasi estàvem nosaltres allà mateix. I res, ens vàrem friquear amb uns estudis de aerodinàmica de Da Vinci i un instrument de volar fallit seu, se deia Tebals, i vàrem dir, això és de puta mare per nom de grup.
Molt bé.
Així va.
No, clar, no. I així varen ser.
És a dir, això és un poc com sou vosaltres. És a dir, de cop i volta neix una cosa que funciona, que sou Tebals, i d'en Da Vinci, és a dir, Tebals neix d'en Da Vinci.
Exacte. Sí.
Clar, i començar, no? Comença la cosa a funcionar. Ha estat complicat fer-vos escoltar, no? Començar a tenir oients i dur-ho ja a un nivell més elevat.
Sí, bé, això, com tot, ha estat un procés d'anar fent música i fent-lo com us agrada i mira, si la gent mos escolta, la veritat que nosaltres hem cantat sempre.
Nosaltres aquí Xiu Xiu sempre estem a la guai d'allò que passa a les Balears i vam passar finestreta del mòbil que recurrentment tocau a un club que és, mos recordeu?
Factoria.
Entre sou que podríem dir residents, locals, allà... O és vostre local d'assaig?
Freqüents.
Sí. Freqüentant, sí. És vera que ja no tocàvem tant allà perquè quan varen començar només tocàvem allà. I bueno, varen dir com, vale. Però ara assajam allà.
I els vostres assaig són festes?
Per nosaltres sí, la veritat que sí.
O és que ve gent a veure-vos...
Sí, bueno, qui està per allà de vegades vol venir.
Sí, el bo és que com està un local on la gent està aprenent algo, nosaltres sempre estem allà en el local amb la porta mig oberta i sempre s'aturen a veure-nos i si se mos lia, pues se mos lia un poc i
ja ambientillo i això està.
També sempre és fàcil allà, no?
Sí, la veritat que sí.
Hi ha gent que fa classes, que ja va fer també classes i tal.
Exacte, sí.
I vosaltres tocaven la porta oberta perquè vos escoltin i
així no puguin. Assajant de vespre, i clar, ja no hi ha classe, no hi ha res, estan allà, pues... Unes altres
totes
coses.
Totes a flora i a fauna.
Entre les quals, i sou vosaltres.
Efectivament.
Sí, sí. Jo m'agrada molt demanar fer aquesta pregunta a grups que comencen a ser coneguts. Quan vos vau donar compte que el que feu realment tenia un impacte en sa gent, se vos va apropar qualcú i vos va dir, escoltau, que això que feis està funcionant molt bé, això m'agrada, hi ha gent que conec que li agrada. Recordeu aquell moment?
Jo crec que com amb 10 anys. Jo vaig conèixer en Miguel i me va emocionar. I coño, este tío me mola, o sea.
Bueno, clar, però suposo que com més de cara de lo que nosaltres fèiem...
Clar, com,
altres
com a tabal.
No, no, no. Això és la puta vostra. No, vaig conèixer en Dani i m'ho vol al cap.
M'ha contat.
No, però jo suposo que de cara en aquest darrer any, no?, que cada vegada des de l'escenari pues, sempre veiem a amics, i això també està molt bé, que de cara a Tebals sempre hi ha gent nova i al final sempre acaben siguent amics i acaba siguent un grup d'amics gegant i cada vegada més gran, però cada vegada és això, veus gent que no saps qui és ni de quina part ha vengut i supos que és ara que se t'atraquen i diuen, hòstia, mola un huevo. I això no.
Clar, però tot aquest procés també implica màrqueting, implica xarxes socials, implica moltes coses. Tot aquest tema que és fora de la música, com ho duis? Com ho gestioneu tot això?
Bé, ara tenim la sort de comptar amb na Neus, que és una guia en tot això, i bé, ho gestionam nosaltres amb ella, i la veritat que, bé, anant fent, mos queda molt de camí per saber utilitzar les xarxes i com vendre-se, però bé, ara mateix ho estem fent tot nosaltres.
Sí, per sort cada vegada l'equip se fa més gran. I el que nosaltres feim malament, que són quasi totes les coses, hi ha gent que tenim que ens pot ajudar sempre.
I després d'aquest estiu, bueno, sí, l'altre, 2025, per mi va ser un 13 de juny, va passar una cosa que imagino que va ser una festa per vosaltres, i és que vau tocar el Mallorca Live. Voleu que recordem el moment?
Sí. Bueno,
si voleu anar, diguem-li, seguint per allà, que s'atraquin, perquè cada vegada duren menys roba. Així que això se posa de hop.
Ya se pone hot. Ya era una buena intro.
Això era una bona intro, o sigui, que exactament el que vas dir?
No, res, és que obríem quasi que el festival, l'escenari, bueno, no sé si més petita, però més curiosa, sí, que estava...
És quan... de Ràdio 3, per mi.
Sí, exacte, 3, exacte. I quan la gent entrava, obrien les portes i tothom, la balança de penya, passava per allà davant. Llavors era un poc una crida de la gent que veia passava per allà i vaig dir, bueno, que mos anirien llevant roba, així, fent un poc de màrqueting del directe, mateix que està just succeint.
Quan us van dir, clar, teniu entre 21 anys, quan us van dir que van oferir d'actuar, pràcticament obrir Mallorca Live, com us va arribar aquesta notícia?
Pues va ser, la veritat, que va arribar en un moment molt necessari per nosaltres, perquè és vera que hem estat separats, perquè tres de nosaltres estàvem a Barcelona, dos estàvem aquí, i era un moment que era un poc complicat. Tenia una continuïtat amb el grup.
Bé, de fet, perdó, o sea, sí, en aquell moment, si no recordo malament, en Carlos estava aquí, dos de nosaltres estàvem, en Joan i jo, a Barcelona, en Jaume estava a Nàpols i tu estaves a Amsterdam.
Exactament.
Dani. Sí.
Clar, pues, o sea, això que... era molt complicat, tenir continuïtat, la comunicació i tot, i vàrem fer un pensament de... Sempre feia un poc el mateix i estava un poc cansat d'això, no? De la dinàmica que teníem en aquell moment. I va ser una motivació molt necessària per nosaltres i me'l va venir superbé, perquè va ser el començament de tot el que ha passat després.
Ah, va ser un poc el punt d'inflexió. És que, clar, no és poca cosa, és Mallorca Live. Qui va rebre la telefonada? Com va ser? Com va comunicar al grup que, efectivament, tocaríeu en aquest escenari?
Bé, això realment va ser després de... Estàvem en el gremi i estàvem tenint una xerrada precisament de que era molt complicat dur el grup. I se mos va atracar en Joel, que ara mateix és el nostre tècnic de so, dient que havia escoltat de que mos anàvem a ficar en el Mallorca Live. Nosaltres no mos ho creiem. I l'endemà va venir en Dani a la feina, on jo estava, i me va dir, m'han cridat del Mallorca Live, i bé, va ser brutal, perquè no mos ho creiem.
Clar, i comentau que era difícil gestionar, que això va ser un poc un punt d'inflexió, però ara com ho duis? Perquè encara hi ha dos que estudien a Barcelona, assetjau quan podeu, com ho duis tot això?
Ara en el nostre millor moment, perquè tornarem a ser tots cinc aquí, i això espero que sigui molt bo per nosaltres.
O sigui, ja tornen d'estudiar, no?
Sí.
Ara només queda un.
Exacte, i cada vegada estem fent més feina aquí i estem a una fase més de composició i tal, i la cosa va d'una altra manera també, llavors això va guai.
Per tant, si no va malament, la darrera cançó que vareu publicar és Temps Perdut. És així, quant de temps fa que la vareu publicar?
Que va de setembre de 2025.
No, setembre no, va ser per desembre. Ara no me'n recordo el dia.
Sí.
Desembre. Sí.
La sentim, se pot semblar.
Sí.
Aquesta és la darrera cançó que heu publicat, però què mos espera un futur? Volen titulars així o així, no? Per això ho has enduit.
Bé, Jordi.
Ja em dic que estem a una etapa compositiva, i això és molt, molt bo, estan sortint unes coses molt guais, i no sé ben bé, sí que tenim un poc enfilat per on va la cosa, aquesta cançó va ser molt bona pedra angular, no? Com a d'Et so de Tebals. Tampoc sé si és en referència a cap artista en concret, perquè cada un veu del seu pare i la seva mare en tema influències, però estem trobant un punt on estem molt còmodes i se pot ballar molt bé.
Ara estàs composant, però concerts? Concerts en feis? En teniu pensats, preparats?
Concerts, bé, segurament per l'estiu farem algo i segurament serà una bona festa, però ara és veritat que estarem un poc aturadets per aquesta cosa de que estem composant, barra, gravant...
Estem gravant un disc potent.
Exacte, sí, és que en veritat és que estem gravant un disc.
Que s'assemblarà molt en aquesta cançó, que és El Temps Perdut.
Exacte. Mallorca.
No puc evitar, evidentment, d'acordar les distàncies, però me recorda un puntet a Daft Punk i, sobretot, me recorda molt... la veig molt diferent d'aquella cançó amb què va començar a conèixer, que és Ella Sempre. És a dir, un poc anireu cap aquí, no? Cap a aquests sons.
Per ara sí. Ella Sempre també, sense voler, va ser com un... No sé com dir-ho, però... Una cosa que va rompre un poquet en el que fèiem abans. Mm-hmm. I no per res... Però va ser això, sense voler. Era una cançó que també duien de fa molt de temps i va sortir quan va sortir en un bon moment i en el que començaven a passar altres coses ja. I ja l'altre que ve pues, és El Temps Perdut i el disc que traurem després, que és bastant diferent. Sí.
I ja estem en conversa amb Tebals, ells són Daniel Muñoz, Carlos Madueño, Miguel Cervantes. Vos desitjam lo millor, però abans de partir... Aquí xiu-xiu ningú no se'n va sense jugar una mica. Us heu preparats?
Vinga.
Sí.
Xiu-xiu, el xiu-xiuet que arriba a tothom.
Molt bé, i de bona, aquí sí que és quan surten els xiu-xius de bon de veres. Hem dit que sou 5 integrants, però avui només en representació de Tebals han vingut 3, perquè els altres són pel món. Sí. I jugarem a qui és més probable que faci una cosa concreta.
Estupendo.
Coneixeu un poc el joc?
Sí.
Bé.
Sí.
Molt bé.
Vinga, i començam amb qui és més probable que lligui després d'un concert.
Bueno.
Jo diria...
El no presente.
El no presente aquí. Jo diria que en Joan Barcelona... De fet, no, a lo millor perquè és més alt de nosaltres. És que més se'l veu i en el que sol anar més les persones després d'un concert, sí, sí.
Molt bé. No heu de tirar totes les pilotes de fora,
no,
eh?
No.
Ara us ho posaré un poc més complicat. Com que ells són aquí i no se poden defensar, ho farem només entre vosaltres.
Ostres.
Massa difícil.
Bueno,
és un programa amable, no hem de crear compromisos.
Està bé, no, clar que sí.
Vinga. Qui és més probable que s'enamori d'un o una fan?
Jo diria... Nosaltres tres.
Jo diria que si només hem d'ajudar les persones que està aquí, seria un Dani Muñoz.
Jo també.
No.
Sí. De fet, és el que està passant ara mateix.
Hòstia.
Ostres.
És lícit que ho diguin, però jo diria una altra persona que està aquí, també.
Ui!
Jo, en veritat, diria dues persones.
Que són aquí. Diries dues persones.
Són aquí i no sóc jo.
Va, Miguel, acaba la cirereta, digues que sou tots tres. I...
Efectivament.
Vale,
sí. Molt bé. M'agrada, perquè sí, és i... quan fem aquest joc, moltes vegades els grups van un poc, agafen tot en pinces, però no, és i hem de ser apuntats.
Sí, és així.
Qui és més probable que s'inventi una excusa per no anar a assajar?
Hòstia.
Des que estan aquí...
Jo crec que ho tenc clar, també.
Jo crec que el darrer ha estat en Carlos.
En Carlos, eh?
Quina? En Carlos va fer una de més. Carlos.
Ah, va, m'he dormit.
M'he oblidat que dijous havia assaig com cada dijous.
Cada dijous assajau, però aquell, per el que sigui, no...
Sí, m'he oblidat.
No va dur.
Bueno, però no sóc cantant, i no... Bé.
Bé, jo crec que aquí és molt important deixar clar que no volem que Xiu-Xiu siguis responsable de la separació de Tabals.
No.
D'acord.
Vinga, qui és més probable que se tatuï el nom del grup?
Bueno, aquí ja hi ha una persona que s'ha tatuat el logo antic del grup.
Jo, de fet, el meu primer tatuatge va ser aquest planeta que duc per aquí, que, sí, això no sé quant d'any teníem, però bueno, de 7, 18... I va ser, és primer, i encara, menys mal que encara, la cosa funciona.
I ara dius pràcticament tots dos braços tatuats.
Sí,
quants tatuatges tens?
L'haig ben brodat. No ho sé, bastants, però bueno, cada un d'una cosa diferent, però el primer ja se sap.
Quan has perdut els comptes, que són molts.
Exacte.
Com a 100.
Sí, menys mal que 100.
Qualcun que vulguis explicar a la ràdio pública, en concret, que te facis... més.
Duc aquí a baix una olla, en el peuet, una olla. Per sempre anar tropitjant olles.
està molt bé.
Vinga, qui és més probable que se faci influencer abans que músic famós? Que acabi sent influencer abans que músic famós?
No ho sé, en Jau... Bueno, no,
en Jaume, però no, no està aquí. Jo diria en Jaume, també.
Però
en Dani
també és molt comunicador.
Sí, en Dani és de fotito davant del mirall.
Fotito...
Morritos.
Colònia.
S'ha
de vendre. Ha estat fent feina de model a una marca que no poden dir, però...
Una marca molt important.
Sí, és en Dani, d'aquí. 100%
en Dani. Creus que va un poc relacionat, no? El tema de quan més famós te fas com a grup, és inevitable al final convertir-te en un poc influencer, ara més en xarxes i tot.
Sí que és un poc putada, però sí que va un poc... No sabem com fer-ho nosaltres, eh? No és que haguem dit, ja està, és que ara som influencers. No sabem com fer-ho, però és vera que va un poc per aquí, o el manco és el que veiem dels altres, que van replegant premis i van replegant...
Ho hauríem de fer més. Sí.
Bueno, també n'aprendreu, imagina.
Exacte, sí.
O no, o tal vegada teniu moltíssim d'èxit fora de fer floritures.
Sí, ja ho veurem.
No ho sé.
Vinga. Qui és més probable que se despisti i s'oblidi de sa lletra o dels acords?
Bé...
Jaume.
És que Sant Jaume, però no està aquí.
Pobre, no, jo també m'oblid molt de sa lletra. Ja m'oblid de sa lletra, però l'intent canviar per una altra part de sa cançó, quan l'estem tocant en directe...
En Jaume, que toca, en Jaume?
En Jaume
és baix.
A més, el baix se nota, no? És com que si t'equivoques...
Però en vera tots.
Sí, en veritat.
Sí, realment tots... Sí.
Molt bé, i els han sentit Elson, en Carlos Madueño, Miguel Cervantes, en Daniel Muñoz. Són tres dels integrants de 5 Tabals que hi ha. Avui han vingut a Xiu-Xiu a explicar-nos com els va, que estan preparant coses noves, que efectivament són cançons que canviaran molt de les cançons que les quals se van donar a conèixer. I és un nom aquest de Tabals que, tal vegada, si no coneixeu ara, jo crec i confio, intuesc, que acabareu con aquest. Moltíssimes gràcies per venir.
Olé. Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. I nosaltres res, ara fem una aturada per la publicitat i tornem tot d'una amb més xiu-xius, que bona. Ja sabeu que el dia avui ha d'Ui Coa i per mi na Mònica mos ho explicarà.
Ràdio és participació.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donen la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia.
Això era i no era. Bon viatge facis a Cadernera. A un poble d'una illa no molt llunyana hi va néixer un nadó a una casa del tot pobre, on sa fam alçava un dia sí i l'altre també. Joanet li posaren, i no podem dir que fos lleig, però no el podies mirar tot el temps que volguessis. No pareixia gaire viu. De fet, sempre estava com a parado. Per això, de mal nom li posaren El Parado.
Porque me paro. Me llaman El Parado.
I ja tenim aquí, qui és? La més xula de la ràdio, la més rapsoda, ella sens dubte és una cosa, a part de moltes més, i és na Mònica Borràs. I el seu...
Aquell gran moment.
Mònica, com anem?
Molt bé, com estàu?
Bé, molt bé. És a dir, tornem a estar fascinats amb aquesta interpretació.
Ai, m'encanta sentir-ho, la veritat. L'altre dia vàrem fer la presentació a un local, vàrem punxar els discs, un doble vinil. Bé, per aquells que no sàpiguen, conta la història, una història inventada d'en Juanito el Parado, que llavors se mescla amb personatges de rondalles, personatges reals inventats, inspirats, amb personatges reals, vull dir, i la veritat està molt, 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 jo vaig fer de narradora.
Ho sabem, ho van explicar aquí i mos va encantar. Ara tornem a sentir... Mira, espera, escolta-ho.
No tardar a conèixer tots els racons, els secrets, les coves i caletes més segures
on guardes tabac i no s'ha descobert pels carabiners.
Molt bé, és fantàstic. On poden trobar aquests,
aquestes cançons? I d'on no t'ho sé dir, el podeu escoltar a Spotify, està allà a la plataforma, el grup se diu Cala Sang, amb una paraula, i aquest dissabte toquen en directe a les 4 de Sora Baixa a la plaça de la Reina de Palma amb motiu de la diada del dia de les Illes Balears, que es diu diumenge. Amb moltes activitats, molt de concerts, però ells toquen a les 4. Toca sa banda, tota gent que ha col·laborat, cantants de Sexy Sadie, de Sweet Pusmel, de Negre i Tres Colors, de molta de gent que ha col·laborat, no hi participarem, però aniran de públic, tocaran els quatre membres de sa banda.
Molt bé, Mònica Ment, què vols dir avui?
Idò, mira, avui ha estat un dia molt mogut, sí. Teníem preparat un tema que, bé, el podem fer qualsevol altre dia, però fa res, un parell d'hores, han conegut aquesta notícia que just coincideix també amb sa plena actualitat i et sa mort d'Antonio Tejero, justament, clar, coincidit. Ahir va ser el 23F, una data de la qual ja se compleixen 45 anys. Ara vaig, en Jordi i en Xavi, no sé, així com a mirau, tal vegada no mirau molt sa tele, perquè sa tele estan bombardejant amb aquest aniversari, ses imatges d'en Tejero, el sí, que va passar, i llavors sí, també sa desclassificació que s'ha fet avui a la una del migdia d'aquestes 153 unitats documentals que encara no s'havien desclassificat sobre aquest tema. Diuen, però, que hi ha molt de documents que s'han destruït, que no se poden mostrar perquè ja no hi són, no? Això és el que no sabem i segur que ara se farà molta d'investigació. I justament avui, a les 7:15 d'avui a la baixa, mort Antonio Tejero Molina, que va ser la persona més visible d'aquest cop d'estat del 23F del 1981. Clar, vosaltres no éreu, va ser un vespre i un dia molt especial. Volien recordar un poc avui aquesta figura, si vos sembla bé,
sí,
perquè està de màxima actualitat. Bé, heu escoltat mil vegades, no ho sé quantes, aquesta entrada de Tejero en el Congrés dels Diputats. Tenim una versió curta i una llarga. Primer sentirem aquesta versió curta d'en Tejero entrant en el Congrés.
¡Que ha tocado el fondo!
Això és el primer que va dir, clar. Heu vist les imatges, ell arriba, puja allà a l'estrat, diu això, ja veia un pot de lío, de rebombori, i després el que va passar, i sembla que això va ser un punt delicat, és que pegassin un parell de trets. Se volia fer tot sense cap tret, és vera que varen pegar trets a l'aire, podríem dir, no varen disparar ningú, però sí que ha quedat com a testimoni aquests 35 forats que hi ha a les parets i en el sostre del Congrés dels Diputats.
Exacte, encara hi són.
Sí. I se poden visitar, se poden veure. També és curiós perquè el primer que varen fer va ser demanar o mirar d'aturar totes les càmeres perquè ningú pogués veure. Però és vera que un càmera de Televisió Espanyola, perquè aquestes sessions, era a més una sessió un poc especial, s'estava fent una votació i un càmera va aconseguir, no sé com, continuar gravant vídeo i àudio. Clar, això mos ha deixat un testimoni molt important. Són dies que no s'han esborrat mai, aquesta data ha quedat per sempre. Després va passar al cap d'uns anys un altre fet que també s'associa en aquest 23 de febrer, que és l'expropiació de Rumasa, de Ruiz Mateo, segurament heu sentit a parlar, i un altre dia, si voleu, en parlarem, coincideix també amb aquesta data. Però és un dia que va quedar suspès en l'aire. Jo era molt petita i és vera que, clar, tot se va aturar, la programació de la televisió, quan només hi havia dos canals, va aturar-se també a la ràdio. Ràdio Nacional va començar a emetre aquestes marxes militars. Clar, era una cosa molt inquietant per ser gent que havia viscut altres temps. Clar, molta gent va passar molta de pena aquella nit, no? Avui també en els diaris surten alguns contactes i connexions de gent de Mallorca o de ses illes que va tenir alguns van cridant en Tejero, sa dona d'en Tejero, que avui també està de molta actualitat, perquè també s'han desvetllat ses telefonades que va fer ella, amb diferents, o que li varen fer a ella. Se li va demanar que fes un missatge gravat per posar-li en megafonia des de l'exterior a en Tejero perquè desistís d'aquest cop. Però encara se'n parlarà moltíssim. Si voleu, això, com hem dit, va ser dia 23 de febrer del 81. A les 18:23, aquest tinent coronel de la Guàrdia Civil va entrar al Congrés amb 200 homes armats i va cridar quieto todo el mundo, com han sentit. Era Antonio Tejero Molina. Avui, clar, ha estat una coincidència increïble que morís avui. Ha mort als 93 anys, que la seva filla, crec que Alzira, València, o per aquesta zona on justament allà vivia la seva filla i allà ha mort tranquil. I era un senyor que havia nascut el 1932. Era un senyor d'un altre temps. Va néixer a Laurín el Grande, a Màlaga. Era fill d'aquesta Espanya de postguerra. Va ser guàrdia civil de carrera. Era una persona de caràcter molt rígid, molt disciplinat i profundament conservador. No era un desconegut en els ambients involucionistes de la transició, perquè ja el 1978 havia participat en una anomenada Operació Galàxia, que va ser com una prèvia en el cop d'estat, un intent de cop d'estat frustrat contra el govern en aquell moment d'Adolfo Suárez. Aquell episodi li va costar ja una condemna, només van ser unes converses, és a dir, no se va arribar a executar res, i aquestes converses se van fer a un bar que se deia, una cafeteria que se deia Galàxia, a Madrid, per això li diuen Operació Galàxia. Va ser una condemna lleu, relativament, va complir poc temps de presó i va tornar. Espanya en aquell moment era un país molt fràgil, la transició avançava, però amb moltes tensions constants. Hi havia una crisi econòmica, molta de gent aturada. De fet, en aquell temps els aturats eren molts, però avui són molts més encara. I ja se deia que era una crisi molt greu. Hi havia també molt d'atemptats d'ETA, varen assassinar molta de gent, una gran divisió política. Hi havia també en certs mons una nostàlgia, podríem dir, de règim anterior, sobretot en sectors militars, no? Sempre s'associa molt als militars, ara sembla que no tenen res a veure, però en aquell temps encara sí. Justament, com vos he dit, en aquell dia s'estava fent una votació, se votava s'investidura de Leopoldo Calvo Sotelo com a president del govern, una sessió rutinària fins que es va trencar el temps. Clar, Suárez havia fet moltes passes, també hi ha documentals que ho expliquen, algunes sèries, per mirar de reformar i, a més, ho han comentat, crec que alguna vegada també aquí, per reformar el sistema de lleis que permetessin una apertura i una transició cap a la democràcia, no? Clar, per això havíem de comptar amb vots dels anteriors diputats, no s'havien diputat, s'havien d'una altra manera, però havien de votar, clar, ells no se votarien en contra. Això ho han comentat, alguns se compten...
Procuradors, per mi.
Procuradors, exacte, gràcies. Alguns els van enviar de viatge, s'explica una sèrie, perquè no hi fos i no poguessin votar. Bé, tot això havia avançat, però la gent ja no volia en Suárez. En Suárez va dimitir, però se volia tornar a presentar. Bé, total, el cas és que en aquesta sessió s'estaven fent les votacions, i en pujava, votava, en Tejero va entrar amb el tricorni posat i la pistola en alt. Es varen sentir trets al sostre, de fet tenim un altre fragment una miqueta més llarg, on clar, hi ha aquest moment de tensió i se comencen a sentir aquests trets.
¡Que ha tratado el fondo!
Idò, com us he dit, el càmera de televisió... Que
això anava a dir. Clar, imagina que no haguessin enregistrat això.
Brutal.
És a dir, com canviaria? Segurament la història d'Espanya s'hagués... No sé si t'ha regiversat la història, però tal vegada mos hagués arribat una altra cosa diferent. En canvi, per sort, aquest periodista que va tenir la pipella com dir, d'acord, això és important que ho gravem, és fonamental.
No, tots volien gravar, però els van obligar a no gravar.
Sí, però dir que va poder...
Sí, va poder fer la trampa. Exactament. Clar, brutal, si no tinguéssim aquestes imatges tindríem tal vegada el so, però va ser una nit molt, molt llarga, com vos dit, la programació de la tele va canviar. Hi ha gent, ara he escoltat alguns podcasts aquests dies, hi ha gent que recorda algunes pel·lícules. Jo record, hi ha gent que recorda no sé quina dir-vos, però jo record que varen fer Con faldas y a lo loco. Varen posar pel·lícules tot el vespre, després, clar, abans va haver aquest missatge del rei, que va com canviar un poc sa cosa, però bé, només és curiós també, i és un fet important, que quan se van produir aquests trets, quieto todo el mundo al suelo, clar, tots els diputats se varen acotar, però només tres persones varen quedar assegudes que se diu fàcil, però no sé, en aquell moment van ser en Adolfo Suárez, en Santiago Carrillo i també el general Gutiérrez Mellado, que era el ministre de Defensa, crec que era el cap militar. Clar, en Gutiérrez Mellado tot una se va aixecar per dir-li a en Tejero que no, vull dir que ell era el seu superior i que deposés la seva actitud. Però, clar, hi va haver un petit, com se diu, un fortegeo,
sí.
Un passató, res, i el varen fer seure, no? Va ser una nit molt llarga, és curiós també perquè aquest dia també s'ha publicat, ja se sabia que aquell vespre ja, bé, no sé si heu fet mai política i vos ha tocat fer, bueno, Parlament.
Sí. Bé, sí.
Aquí en el Parlament, jo fa molt d'anys que no em faig, però quan em feia, el veure que hi ha un petit bar en el Parlament i allà podries berenar quelites amb pamboli, jo què sé, cafès i tot a molt bon preu, no? En el Congrés de Diputats, igual. I aquell vespre se va consumir molt d'alcohol, whisky, botelles de whisky, botelles de xampan, és a dir, van deixar un compte, que no sé qui el va pagar, però bé, que a la nit van comprar tabac per un tubo, van fumar moltíssim. De fet, durant hores tot va quedar aturat, llavors hi va haver, bé, diferents converses. A Mallorca també se va viure aquella nit amb molta atenció, totes les illes, mirant la tele, mirant de no sortir, mirant, bé, d'estar tothom... tothom tenia Clar. Aquesta incertesa tan gran, no? El que va passar també és que a València, un general, Milans del Bosch, va treure els tancs al carrer. Se veien els tancs pel carrer, que és una imatge també molt impactant. Va donar una imatge que tot podia passar, realment, no? Al Congrés varen continuar els diputats retinguts de més de 8 hores. Hi ha moltes anècdotes que conten. De fet, diputats que demanaven per anar al bany i havien de fer sota vigilància, és a dir, anava un guàrdia civil en seu fusell, els apuntava, no? També hi havia converses, gent que sortia, anaven a una habitació, a una altra, a xerrar, etc. No? Llavors, en Tejero, o aquí és justament el que ara se desvetllarà quan surtin tots aquests documents, converses, hi ha aquesta famosa frase de ni està ni se l'espera. El general Armada, que sembla que també era un dels caps d'aquest cop d'estat, va voler anar a la residència del rei Joan Carles, però li va dir que no, que continués al seu lloc. I és així, que quan després un altre va dir «¿Dónde está Armada?», i va dir «Armada ni està ni se l'espera», que diuen que va dir es cap de la casa del rei. Però bé, anècdotes n'hi ha moltíssimes, com sabeu, i també se conta després que va ser una ficada de pota, en teoria, no, d'en Armada. En Armada després sí que va anar al Congrés per demanar en Tejero que ell assumia la responsabilitat i que ja podia partir. Però li va... I en Tejero va dir, ara què passarà? O alguna cosa així. I ell li va dir, ara farem un govern d'emergència, d'alguna manera no té aquest nom, té un altre. Farem un govern amb representants de tots els partits. I aquí va ficar sa pota perquè li va dir que també hi hauria el Partit Comunista. Hi hauria Felipe González, tal, i aquí en Tejero va dir no hem fet tot això per ficar comunistes en aquest govern no se diu d'emergència, ara Pantura me sortirà el nom. I aquí diuen que és on per sort va fracassar perquè és quan ja no va continuar aquesta roda que estava prevista i també diuen que en aquests documents que s'han desvetllat avui, d'alguna manera s'adona a entendre també o se pot descobrir que sí que hi havia hagut converses prèvies, per exemple, en aquests documents també diuen que aquests caps més alts de jerarquia militar del cop d'estat s'havien reunit dues setmanes abans amb el rei Joan Carles. És a dir, aquesta cosa de si el rei ho sabia, si no ho sabia, si ho va fer, si estava tot planejat per fer aquest cop, aconseguir també que se legalitzés, bueno, ja estava legalitzat el Partit Comunista, però aconseguir un poc, avançar un poc més. Aquesta transició que tal vegada s'havia quedat un poc aturada.
No recordava aquell mocumentari, per mi s'ha dit interviu que va fer en Jordi Évole fa un parell d'anys, sí, a La Sexta, que van anunciar com revelar amb el gran secret del 23F i, bueno, en què havien pactat amb els entrevistats, que havien d'actuar i dir que, efectivament, ho havia orquestrat tot el rei Joan Carles, i és fantàstic, és al final d'aquest
fals
documental, diu que no és vera, però, bueno, simplement, si el voleu recuperar, és una obra molt, molt, sí, molt bona.
I és un secret, un poc, a veus, no, ara ja no canviaria, a veure que el rei Joan Carles sempre se li ha donat aquest paper de gran protector de la democràcia i de lo important que va ser quan va sortir. Probablement tot està estudiat, hi ha molta enginyeria social en aquestes coses i a vegades amb aquests cops d'efecte s'aconsegueixen també altres coses. A veure que també se diu que en aquests papers que s'han desvetllat avui també hi ha documents que diuen que a part d'aquest cop d'estat hi havia altres que estaven en marxa, no només a nivell militar, sinó també a nivell civil, de diferents partits, o de, no partits, però de diferents tendències polítiques. La veritat és que era una època molt estranya, on tot estava encara penjat d'un fil, clar, a molt d'aspectes, i tot estava encara per construir. Però és vera que de vegades un cop així fort, frustrat, llavors, clar, crea un sentiment encara de més força per tirar endavant, no? Totalment. No sé com ho veus, clar, ara seríem a un altre lloc molt diferent.
No, però està molt, molt bé de tant en tant poder revisitar tots aquests moments històrics, que ho veiem precisament en aquesta secció de Xiu Xiu, que per això se diu Aquell Moment, i revisitar aquí, revisitar en sèries, en documentals, en documents històrics. Jo m'agradaria molt recomanar una sèrie que per mi és de Movistar, que és L'última llamada, que la vaig veure fa relativament poc, en què se fan quatre presidents del govern, i hi ha en Felipe González, en Aznar, en Zapatero, en Rajoy, i repassen com varen viure aquells moments més destacats de la seva legislatura. I en el cas de Felipe González, que és el primer capítol, comença ja amb el 23F. I bé, comença bé en una introducció, després el 23F li donen un molt de pes i explica, clar, com viu Felipe González d'aquell moment del 23F, és a dir, en aquell moment en què tot no eren conscients, i tal vegada no ho som ara, com tot era tan... era un filet de les quals se podia rompre, molt fràgil, en qualsevol moment. I, bueno, sí, L'última llamada, és a Movistar.
Sí, idò, bé, documents n'hi ha molts, també se parla molt d'un llibre de Javier Cercas, o bé, en el qual també se va basar aquesta sèrie, també, que parla un poc d'aquest moment de la transició. Però bé, encara se'n parlarà molt, és un moment de la nostra història relativament recent, 45 anys i un dia, i de tots han de dir que en el final hi va haver un judici, aquell vespre va acabar amb un pacte, el pacte del capó, perquè se va signar damunt un capó d'un cotxe, en el qual en Tejero finalment va dir que sí, que desistia, vull dir que no continuava endavant amb el cop, perquè s'havia frustrat també amb altres suports que havien de tenir, i l'únic que va demanar és que només s'ajutjàs els que tenien una graduació militar, exacte, els superiors, que quedassin per favor lliures els 200 guàrdies civils, i clar, això se va signar, i a veure que en el judici així va passar, que tota aquesta gent va quedar lliure. En el judici sembla que també una part del sumari queda desvetllada avui. En aquest judici també se va mencionar moltíssimes vegades el rei, ja se va intentar vincular-lo amb aquesta intenció, però finalment no se va aconseguir, i és vera que tots varen anar a la presó. En Armada va ser indultat, crec que l'any 91, i en Tejero va ser condemnat a 30 anys, va complir la meitat, però mai ha volgut xerrar, mai ha demanat perdó, mai ha volgut donar cap tipus d'explicació, i ell en certa manera se va sentir traït, com ja li havia passat altres vegades. Avui ha mort, com han dit, als 93 anys, amb una data que ens ha sorprès a tots, que coincideixi justament amb aquesta.
Això anava a dir, és que sembla evident i sembla que no ho hem de recordar, però és que, clar, diuen que se declassifiquen els documents, 23F, serà un 24F, a l'una del migdia se declassifiquen, i a les 7, quina hora era?
A les 7 menys quart.
A les 7 menys quart de desvespre, mor Tejero.
Que fort.
Que fort. Per què? Bueno, evidentment, no el trobo tenint la resposta. Això és xiu-xiu, senyores i senyors, en aquell moment amb Mònica Borràs. I Mònica, bé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per fer aquest repàs que mos ha enguinxat en Jordi i jo, sí. No ha tingut intenció. Però bueno, arriba també el moment, si t'assembla bé i vols quedar...
Sí,
en Jordi mos ha preparat una coseta.
IB3 Ràdio és diversió. Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. El programa que necessites per acabar bé el dia.
I de sí, continuem amb Mònica Borràs. Mònica.
Que bé, que bé.
Jordi Suárez. Jordi.
Seguim aquí.
I efectivament, xiu-xiu és el programa per acabar bé el dia i avui ho farem amb el test d'en Jordi Suárez, que valorà la nostra cultura cinematogràfica.
Molt bé, molt bé, molt bé.
És un poc examen, això.
És un examen.
Però
si voleu...
no fa falta estar nerviós.
No està,
Mònica. És difícil.
No ho sé. Bueno, si voleu participar en directe, ja ho sabeu, 971-13-9900, telefoneu i menys si esbrinau la pel·lícula que és...
Molt bé.
Endavant, Jordi.
I donam en la primera pel·lícula i començam amb un clàssic de cinema francès, amb una banda sonora preciosa que escoltarem, però a l'inrevés. Hem de dir que aquestes de les poques que, escoltades en revés, s'entén
sí,
bastant.
Se reconeix un poc, sí.
Però bé, per si qualcú vol intentar-ho, perquè m'apareix per aquí ja ho comencen a tenir bastant
bé,
clar.
Tal vegada...
Donaré una pista que és donar la trama de la pel·lícula, però amb una frase i mal explicada.
Molt bé.
O sigui, una cosa mal feta. Que seria, uns infants amb uniforme fan concerts secrets mentre el director dorm.
És que això fa molt bé, Jordi. Això és molt creatiu, això. És a dir, sí. És la trama explicada a la pel·lícula d'una altra manera.
Resumir-ho així, sí. Ja ho hem de dir.
Va, Mònica.
Bé, és fàcil, eh?
Sí,
és fàcil.
Los chicos del coro.
Efectivament. Ambientada a França a la dècada de 1940, la pel·lícula segueix a Pierre Morange, un nen amb un talent extraordinari per al cant, i el seu mestre de música, Clément Mathieu, que arriba a un internat per a nois problemàtics. Mathieu utilitza la música com a eina per connectar amb els nois i transformar les seves vides, creant un cor que els ajuda a superar la disciplina rígida i els abusos de l'internat. La història és un emotiu relat de superació, amistat i el poder de l'art. Una pel·lícula preciosa.
Molt bé.
Molt bé. Va, més pel·lícules.
Heu vist aquest francès, per Mathieu?
Sí, no, és que jo, clar, t'ho volia comentar fora de micro, però m'apareix brillant.
Molt bé.
Vinga, anem amb la següent pel·lícula i anem amb una pel·lícula de 2017. Mhm. Amb unes cançons molt, molt conegudes i escoltam una d'aquelles, però al revés.
Aquesta també
crec que sí.
És per sa veu, a més està per sa veu.
Espera.
Vinga, que la Mònica encara no ho té, sí? Si qualcú vol... Ja ho saps.
No, a lo millor no.
Vinga, fem sa trama.
Si qualcú ho sap.
Si qualcú ho sap, 971-13-9900.
Què guanyarà, Jordi?
Una visita guiada per IB3 Ràdio.
Exactament, d'Animes i Manco.
Molt bé.
Sí, sí. Vinga, sí. Dona'm una pista de més, que se trama una altra vegada, però mal explicada. Mm-hmm. I és un lot travessa un món ple d'ossos perquè vol tocar la guitarra.
Mònica?
No sé, és títol, però... Però sé quin és d'animació.
Anem a la darrera pista, que aquesta m'agrada molt, que és simplement un trosset molt característic de la pel·lícula i volia posar sí o sí.
Pareix un uc, anava a dir un uc i visc.
Sí, un uc, Bàrbara.
Ja ho tinc, Jordi.
Ja ho tens.
Jo no sé el títol, però crec que sé quin és.
La resposta és, efectivament...
Coco.
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 De mi llorona, llorona, tu eres mi xunca. Ai, de mi llorona.
Llorona. Coco segueix la història de Miguel, un nen mexicà que somia amb sa músic malgrat la prohibició familiar sobre sa música. Durant el dia dels morts, Miguel es transporta en el món dels morts, on coneix els seus avantpassats i descobreix secrets familiars que canvien la seva vida. Amb l'ajuda d'un carismàtic esquelet anomenat Héctor, Miguel aprèn l'importància de sa memòria i ses arrels familiars i seguir els seus somnis. La pel·lícula combina humor, música i tradició mexicana i té un missatge bastant emotiu sobre sa família i sobre aquesta tradició, no, que tenen allà a Mèxic dels dies dels morts.
I a més amb aquesta banda sonora que en aquest cas sentim na Chabela, na Chabela Vargas.
Aquesta no és la versió de Coco que fan, però surt aquesta cançó. No?
Però està molt bé que com tracten la mort d'una manera molt diferent a nosaltres, no? Que no és tan traumàtica, no? Tan... És diferent, efectivament.
La celebren.
Sí,
no?
Sí.
Exactament. Bueno, Mònica Borràs, moltíssimes
moltes
gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Una ferrada molt forta.
Molt forta. Per acompanyar-me en aquesta darrera mitja hora del programa, Jordi Suárez, copilot.
Molt ben demà.
Rum. Exactament, molt ben demà. I nosaltres hem arribat en el xiu-xiu número 334-334. Coats, focs, artificials. Molt bé, Inés, per anar dilluns. Però bueno, nosaltres serem demà i demà passat...
Dilluns?
Exactament.
És festa.
Ara tens raó. Ui, quina alegria m'has donat de dimarts. Molt bona. Gràcies, Mònica, i gràcies a tots vosaltres per ser-hi. Com ho dèiem, fins aquí el xiu-xiu número 334.
Jo m'imagino que seré guapet. Jo vull ser guapo.